Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem dels lloguers. La veritat, i possiblement és una dada objectiva, cada cop és més car viure de lloguer. El metre quadrat ha pujat, a l'agost, ha pujat fins a... per una mitjana, en aquest cas, fins a uns 11,3 euros a l'agost, un augment de mig punt d'un 0,5% respecte a l'anterior mes, al juliol, i continua la pujada, així que a Catalunya ha pujat un 1,2%. No és la que més ha pujat en termes generals, però sí una de les que més. El cas és que cada cop és més car viure de lloguer. Fins a quin punt surt a compte viure de lloguer i no ficar-te una hipoteca? Això seria ja qüestió de cadascú. Però per què està passant això? Clar, si ja parlem en detall, si parlem de Madrid, o concretament, i parlem des del punt de vista de casa nostra, de Barcelona, clar, aquests preus ja es disparen en funció de Catalunya. Dins de Catalunya, Barcelona, doncs, seria la reina de la fiesta en aquest cas, no? Analitzem aquesta situació amb el director de Relacions Institucionals i Formació del COAPI de Barcelona, el senyor Juan José Aguilera. Juan José, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, ben trobat.
Gràcies per atendre'ns, Juan José. Bé, estem parlant de que, clar, cada cop és més car viure de lloguer, però per què està pujant tant els lloguers, concretament a Barcelona?
Doncs això de la pujada dels lloguers a Barcelona sempre és una qüestió, diguem-ne, que va associada sobretot al tema de la gran demanda que n'hi ha. És a dir, a Barcelona n'hi ha una gran demanda i n'hi ha molt poca oferta, no? I com passa a tots els mercats, quan la demanda pressiona i l'oferta és poca, doncs els preus pugen. Aquest és el...
Aquesta seria l'explicació clara, no? Seria així, senzillament un motiu de mercat en aquest cas.
Sí, en principi sí. El que passa que després el mercat ve determinat per moltes qüestions, no? I aquí és on podem parlar d'una forma llarga i estesa de quins són aquests problemes que fan aquesta situació.
Doncs
aquesta realitat.
Entrem ja en aquests problemes. Parlem que en principi tenim una llei d'oferta i demanda. Això seria, per començar, que és una qüestió bàsica de mercat. I després, quins són els altres problemes que fan que tot això s'encareixi més?
Bueno, doncs, d'alguna manera, el que hauríem de veure és per què n'hi ha tanta demanda, a Barcelona, que és pues, la concebida situació de que la marca Barcelona al món és molt important, de que ve molta gent tant d'aquí, la gent d'aquí com la gent de fora vol viure a Barcelona, és un emblema de ciutat, tenim mar, tenim bons espectacles, bons... De transports, bones infraestructures, la gent vol viure a Barcelona, amb la qual la demanda està clara. N'hi ha molta gent que ve aquí per estudiar, per treballar, per viure, per turisme, per moltes coses, amb la qual la demanda està clara. El que no està tan clar és per què no n'hi ha oferta, o sí que està clar, però que n'hi ha moltes qüestions aquí.
Aquesta és la qüestió, clar, si hi ha tanta demanda, habitualment, quan hi ha molta demanda a un mercat, doncs s'acostuma a produir més, no? Perquè hi ha un negoci, no només una demanda, sinó saps que tot allò doncs tindrà una sortida. Per què a Barcelona no passa això?
Bueno, una de les causes principals és perquè no tenim sol. És a dir, la ciutat de Barcelona, com bé sabeu, està envoltada per turons, té una limitació, està envoltada per d'altres ciutats de l'àrea metropolitana i Barcelona no pot créixer, no té terreny disponible per créixer com a ciutat. És a dir, pel sud topa amb l'Hospitalet, topa amb d'altres ciutats, pel nord topa amb Santa Coloma, amb Sant Adrià, és a dir, no pot, i per l'oest doncs tenim les muntanyes, no? No podem créixer, el terreny que tenim és el terreny que tenim, això ja és un hàndicap.
Sí, llavors tot això, tota aquesta pressió de lloguer es podia traslladar a les ciutats que estan al voltant de Barcelona, parlo de l'Hospitalet, parlo d'Esplugues, parlo de Badalona, Santa Coloma, el Prat, no?
Correcte, i de fet així es passa, eh? I aquest efecte de gentrificació de que la gent de Barcelona, la gent jove de Barcelona, la gent que viu a Barcelona per qüestions de preu ha de marxar, a on marxa? Doncs a aquestes ciutats, a Cornellà, a Santa Coloma, a Sant Adrià, a Badalona, és a dir, va un efecte expulsió de la gent, dels habitants, del centre de la ciutat de Barcelona cap a ciutats del voltant.
És cert que no viuran el que és el terme municipal de Barcelona, però potser en aquestes qüestions, sobretot per xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, ho hauríem de veure tot en un conjunt, no?
Sí, efectivament. Vull dir, al final, jo me'n recordo, sempre poso d'exemple la meva immobiliària. Fa anys venia un client, un senyor xinès, no?, i em demanava comprar un pis a les afores de Barcelona. I va quedar a l'aparador mirant un immoble que tenia jo en venda a Tarragona, a Sant Pau, a Sant Pere i Sant Pau. I em diu, m'agrada aquest. Li dic, no, això és Tarragona. Diu, però si solament està a 99 quilòmetres de Barcelona, això és com un barri.
Són conceptes, sí, són conceptes.
Clar,
eh?
Correcte.
Aquí, clar, suposo que tirarà de molt de fora, perquè aquí no tenim aquest concepte en aquest cas, no? Encara que té raó, vull dir, Tarragona, que ja que has posat l'exemple, podem dir que està en una hora de tren, hora i poc de tren, si la Renfe va bé, clar. Després, això té solució de que baixin els preus del lloguer?
A veure, sí, n'hi ha mesures que es poden fer, que es poden prendre. Per exemple, un altre aspecte que no hem tocat i que és molt important és el tema que preocupa molt a l'Ajuntament, preocupa molt a tots plegats, és el tema de que Barcelona, a banda de que n'hi hagi una pressió brutal de la demanda pels pisos de lloguer, es dona la circumstància que n'hi ha pisos buits. Val? Llavors, què passa? Què podria aliviar aquesta pressió i aquest mercat tan tens? I el problema d'això és la inseguretat jurídica. És a dir, nosaltres ens trobem en una situació que molts propietaris prefereixen tenir el pis buit i no treure un profit, un rendiment de les seves propietats per por, per inseguretat jurídica, no? Això seria, nosaltres del Col·legi d'Apis portem molt de temps reclamant que si legislem de forma que propietaris se sentin recolzats i tinguin tranquil·litat, sortiran molts pisos de lloguer. I també n'hi haurà molts inversors que vindran a comprar i a posar calés per destinar immobles a la renda sempre i quan tinguin seguretat. O sigui, qüestions com posar topall a la rentabilitat, pues, per exemple, això s'espanta a molts inversors. És a dir, i molta gent que podria venir però que fa els seus números i diu comprar pisos a l'Eixample per posar-los en lloguer. Si m'ha de donar una rentabilitat del 5%, per dir alguna cosa, però em posen topall a rendes i em diuen que solament me donarà una rentabilitat de l'1,5% o del 2%, doncs potser marxo a un altre puesto a fer aquestes inversions. I propietaris que tenen por de que els hi ocupin, de que no els hi paguin, de no poder desnonar encara que no te paguin, de tota la lentitud de la justícia a l'hora de fer aquests desnonaments o el problema a l'ocupació, fa que molts propietaris tinguin pisos buits i que no. Tot això són condicionants que marquen aquest mercat. Sí, sí.
Clar, o sigui, a més, no és un problema petit aquest que acabes d'explicar, entre aquesta inseguretat que estaves comentant, conforme a ocupacions, etc, i sobretot el topall. Però si no hi hagués un topall al lloguer, qüestió sí, que s'ha parlat molt, no?, possiblement no seria encara més car llogar?
Sí, evidentment s'ha demostrat així. És a dir, l'efecte que ha tingut el tema de posar límit al lloguer, el que ha fet és que el número d'entitats, de pisos destinats a lloguer han disminuït, perquè nosaltres hem trobat els APIs a les nostres immobiliàries que molts propietaris que tenien el pis en lloguer, quan li diuen vostè no pot cobrar 1.100 euros, que ara ha de cobrar 800, diu, pues posa-me'l a la venda, me'l trec. Estic veient que la societat em veu com un especulador, la societat em veu com un problema, jo no em sento bé, a sobre no puc treure la rentabilitat que estava traient o que el mercat em permet, ara m'han de dir quan tinc que guanyar, mira, me'l poses a la venda i fora, tu. I això ha passat.
No, de fet, és el que està passant ara mateix, no?
Correcte. I també molts propietaris que han dit, pues prefereixo tenir-lo buit. el deixo aquí per quan els nanos siguin grans o per si un dia tinc necessitat de tornar a Barcelona perquè vinc en una segona residència a les afores o qualsevol qüestió. Però molta gent ha deixat el pis buit o molta gent ha destinat i a aquests pisos de lloguer ho han destinat a la venda.
Bueno, ja veig que la qüestió de lloguer és un problema llarg, de molts fronts, i que a Barcelona té d'entrada una difícil solució, almenys a curt termini. A curt termini segur que no.
Bueno, el problema dels béns immobles és que, com bé diu la seva paraula, són immobles, són immòbils, estan allà i són de llarga durada. Són problemes de llarga durada, estan allà. Llavors, les solucions també han de ser amb visió, i de llarg termini. Què passa? Que moltes vegades els nostres polítics volen fer actuacions que els donin rentabilitat política curt, en aquests 4 anys que estan treballant, etcètera, etcètera. Les polítiques d'habitatge s'han de fer a llarg termini. És per això que una de les solucions, que seria fer habitatge social o públic o uns convenis públic o privat per fer habitatge social, això també doncs faria disminuir aquesta pressió sobre la demanda i realment podria ser una de les solucions. Però són qüestions que sempre només fer un habitatge nou ja estem parlant de 3-4 anys, un procés llarg. I després doncs, s'han de destinar recursos, s'han de destinar calés, etcètera, etcètera. Però passa per aquí, passa perquè realment s'hi posin més espais a disposició de fer habitatge social també, públic, a persones i famílies amb necessitats especials i amb situació de vulnerabilitat. Tot això es trauria pressió. També suavitzar el tema dels canvis d'usos perquè molts locals puguin passar a ser habitatges que estan en carrers que ja no són tan comercials i que abans tenien un sentit, però ara n'hi ha molts propietaris que tenen un problema perquè ja no se'ls hi posa cap comerç de proximitat, ja no se'ls hi posa res, els hàbits de consum han canviat i tots aquests locals que siguin susceptibles de ser una vivenda digna, que tinguin ventilació, que tinguin patis al darrere, doncs s'ha de potenciar tots aquests canvis d'usos, també això es posaria més pisos al mercat. És a dir, se poden fer coses, el que passa que no són coses ràpides de veure, de fer, i sobretot un tema que incidim molt als APIs, la seguretat jurídica. Si aconseguéssim, per exemple, treure el problema a l'ocupació, si aconseguéssim que el propietari no tingués por de dir tinc aquest pis buit i no tinc cap problema perquè tinc seguretat i si me l'anuncia un API no me l'ocuparan demà i si me l'ocupen vindrà l'autoritat i retornaré la possessió de la meva vivenda en un dia. Això es trauria molts immobles al mercat.
Doncs senyor Juan José Aguilera, director de Relacions Institucionals i Formació del COAPI de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vostès, encantat de ser-hi amb vosaltres.